L'escriptor de Perpinyà, Joan Lluís Lluís, presenta a Sant Cugat Jo sóc aquell que va matar Franco, una obra per la qual va rebre el Premi Sant Jordi de Novel·la 2017, que atorga Òmnium Cultural, que organitza aquest acte a la llibreria El Celler de Llibres. Gràcies per ser amb nosaltres.
Oh, gràcies a vosaltres per acollir-me. No havia presentat mai cap llibre a Sant Cugat i realment trobava que era una llàstima.
I una oportunitat de donar encara més vida a aquesta obra després d'aquell premi el 2017 i encara motius per continuar explicant la història d'Agustí Vilamat.
Sí, perquè el Premi Sant Jordi és una cosa molt, molt important, però no deixa de ser també com un accident en la història d'una novel·la. Una novel·la viu o es mor a vegades, depèn, però en tot cas viu en principi pel seu valor propi i pel valor sobretot que li atorguen els lectors. El premi és un moment de la història, però després d'aquest moment encara hi ha molta vida, espero.
El llibre tracta d'un noi de Solsona, nascut el 1916, que afirma haver matat Franco en un passat ucrònic. Amb aquesta premissa era innegable que la història ja per si sola anava a funcionar.
Doncs tot el contrari. El que vaig veure molt ràpid és que volia matar Franco i que això seria una venjança deliciosa, però una venjança vana perquè només de lletres. Ara bé, que això funcioni jo no n'estava gens segur, perquè matar Franco, com es fa això? Quan? Com? Qui? Hi havia un munt de preguntes, perquè el ventall de les possibilitats era gairebé infinit. Llavors, escollir com, quan i qui és una cosa que em va donar treball i molts mal de caps, realment. Després, evidentment, el lector això no ho sap. Rep la novel·la, l'obra, la llegeix i ho veu tot molt clar, esperem-ho. Però la feina prèvia d'escriptura i de prendre les decisions sobre una pregunta molt, molt deliciosa, que és com el mato, Franco? El puc matar quan vull? Que bé, no? Vull dir, és molt envejable, en el fons, aquesta possibilitat, tot i que repeteixo que és vana. Doncs era una pregunta angoixant. Ara bé sí que Franco m'ha ajudat a fer la promoció d'aquest llibre, sense cap dubte. No li agraeixo, perquè no li agraeixo res. Però m'ha ajudat perquè cau aquesta novel·la en un moment en què és molt evident que el franquisme s'ha despertat, que Franco va morir biològicament però que les seves idees no, i que per tant és necessari encara matar Franco.
I vostè ja tenia dibuixat la Bíblia d'aquesta història des de l'inici o en el desenvolupament de la mateixa aquest assassinat, aquesta mort, va anar canviant?
Tot canvia. Jo per escriure una novel·la necessito saber exactament com anirà tot, però mai va com ho he imaginat. Sempre canvio, sempre, sempre, sobretot al final. De fet, com es passa aquest moment de trobada entre aquell que pretén haver matat Franco i Franco, tenia algunes possibilitats, però vaig preferir deixar-me una mica improvisant perquè justament es poguessin obrir d'altres perspectives, perquè pogués trobar el camí que em semblava més interessant. Jo necessito saber on vaig, però no sempre hi vaig pels camins que he traçat abans. I crec que això, en tot cas, a mi em dona la sensació d'enriquir la novel·la.
I quan va recollir el premi, allò va ser una catarsi?
Va ser molt emocionant, perquè és el premi de més prestigi de les lletres catalanes. Va ser una mica dolorós, perquè feia 2 mesos apenas que en Jordi Cuixart era a la presó i per tant era un moment molt, molt dur col·lectivament, però també va ser una gran festa interior perquè realment és una cosa molt important el Premi Sant Jordi i va caldre unes quantes setmanes per acceptar la idea que de fet l'havia rebut de debò, perquè em preguntava, però de debò és aquest premi que he tingut, no és un altre que es diu igual? I no, era el premi aquest, i per tant, això, molt content.
I tenint un personatge com Franco a la novel·la, com va ser la tasca de dibuixar un protagonista que pogués mesurar-se a la mateixa alçada?
Sí, justament, vaig defugir de la mateixa alçada, perquè m'ho vaig plantejar, perquè m'ho vaig plantejar tot. I d'entrada vaig saber que no podia ser un militar ni un aventurer, no podia ser James Bond ni Indiana Jones. I llavors vaig pensar al contrari exacte de Franco que seria. I vaig pensar un corrector de català. No un escriptor, perquè llavors hauria estat massa proper al que sóc jo, però un corrector, perquè és una persona molt, per definició, com molt indefensa, que treballa en un medi molt protegit, al mig de llibres, de lletres, de diccionaris. que pot passar-se la vida literalment sense saber gaire què passa a l'exterior, i a més em faig un corrector amb alguns defectes físics que fa que encara sigui més complicat. Volia que fos que la trobada entre aquest personatge i Franco fos la més improbable possible, i la meva feina era de fer que fos absolutament creïble que sí que a un moment donat es troben.
I a més d'alguna manera obliga l'espectador a imaginar a l'actor que hagués passat si això que vostè explica hagués estat a la vida real, no? Els paral·lelismes, el poder fer conjectures, la imaginació, tot plegat és el que pot disfrutar el lector.
Sí, perquè de fet hi ha un mecanisme de psicologia social que s'anomena el conformisme històric, que és una cosa que ens fa pensar que tot allò que ha passat en la història havia de passar necessàriament, i no és veritat. Haurien pogut passar moltes altres coses. Franco hauria pogut declarar la guerra als aliats. Se sap que Hitler el va pressionar perquè ho fes. I si ho hagués fet, llavors la història de Catalunya i d'Espanya haurien estat molt diferents i probablement molt menys doloroses. I potser avui Catalunya seria independent. No, evidentment no ho sabrem mai. Però aquest exercici d'imaginació que pot fer el lector a partir d'aquesta premissa que jo poso, que Franco declara guerra als aliats i que, per tant, la seva desaparició és relativament ràpid, em sembla que si alguna utilitat ha de tenir fora de la literatura és de fer rumiar sobre el fet que les coses no estan donades per sempre, que tot pot canviar. Avui vivim una situació, però no hi ha cap motiu ni raó perquè aquesta situació perduri per sempre. Les coses són possibles, fins i tot les utopies més boniques.
I volia preguntar-li també, vostè com a defensor de la independència de Catalunya, parlava abans de Cuixart, ara estem sent testimonis d'aquest judici, com s'està vivint això des de la seva terra? Com ho viu vostè?
Bé, jo ho visc amb el mateix dolor i la mateixa perplexitat democràtica que qualsevol català. A Catalunya Nord no se segueix tant com aquí, perquè hi ha aquest efecte frontera que és molt potent, però sí que el judici, la repressió policiaca de l'1 d'octubre i tot el que ha seguit planteja a Catalunya Nord i més enllà, però a Catalunya Nord molt, unes preguntes bàsiques que abans la gent no es feia, que són, per resumir, Espanya realment és una democràcia? Els drets humans es respecten encara avui a la Unió Europea? Perquè més enllà de si algú està a favor o en contra del fet que Catalunya continuï a Espanya, aquesta pregunta dels drets humans ha d'interpel·lar absolutament qualsevol demòcrata, en principi, perquè va de democràcia abans que res.
Podem parlar de projectes futurs, senyor Lluís?
La pregunta es pot fer, la resposta no, perquè no parlo mai del que estic fent. Em sap greu, però és una regla absoluta.
Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns i respectarem, evidentment, el seu desig i estarem pendents de si torna a Sant Cugat per presentar les seves obres.
Espero tornar una altra vegada, i tant.